Bon dia i bon dilluns 15 de juliol i comencem al matí perquè estem de celebració. Avui és l'aniversari de Ràdio Vilafranca i fem 42 anys. I després d'haver bufat les espelmes, ara sí que ja podem engegar el Penedès Gamma Extra, el magazín dels estius de Ràdio Vilafranca, que comença avui. I fins la primera setmana de setembre us estarem acompanyant cada matí amb uns programes especials amb nou contingut estiuenc per tots els gustos. Ens despertarem cada matí parlant de cultura, de gastronomia, de nutrició, d'oci, d'esport, de tradicions i moltes coses més. Comptarem també amb convidats especials, seccions molt interessants i espais perquè vosaltres també pugueu participar i guanyar una caixa de préssecs cortesia de l'ADB de fruita dolça. Que l'estiu això ve molt de gust, oi? Al Penedès Gamma Extra us acompanyarem des d'ara i fins les 12 per fer-vos un matí de dilluns una mica més distret, amb Toni Olivell al control tècnic i jo mateixa qui us parla, Aina Soler. Evidentment, tot això no seria possible sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens acompanyaran aquestes setmanes. Engegarem el primer programa d'avui entrant al quiosc per fer un cop d'ull a les portades i als titulars que ens han portat els diaris d'avui. Tot seguit, el Miquel Cuenca ens portarà l'actualitat referent als esports i deixeu-me predir que segurament avui parlarem del partit d'ahir de la selecció espanyola. Tancarem aquesta primera hora del matí esbossant el Firart. Avui ens acompanyarà la Cristina Gallardo i els i les artistes Enrique García, Cristina Moriano i Júlia Porta. La segona hora del programa la començarem agafant gana amb la formatjada amb Víctor Cornejo, divulgador enogastronòmic vinculat a xerigots. Seguidament descobrirem algunes peces de música tradicional de la mà del Pau Bullit i avui amb la companyia també de Lluís Bullit, que ens parlaran de les peces dels gegants, nans i dels capgrossos. Després d'això serà el moment de parlar dels dies mundials d'aquesta setmana, per si n'heu de celebrar algun, i obrirem també les vies telefòniques perquè pugueu participar al concurs d'aquesta setmana per guanyar una caixa de préssecs de la família Esteve Ràfols, socis de l'ADB de fruita dolça de l'Alt Penedès. Tancarem el matí escoltant l'últim àlbum d'Oques Grasses, fruit del deliri, que això fa molt d'estiu, i així acabem ballant tot plegades. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb el flash informatiu de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 2:15, d'11 i de 12. Així anirà, doncs, aquest primer matí del dilluns 15 de juliol. No us ho perdeu, que comencem. Comencem obrint la portada del periòdico d'avui 15 de juliol i veiem en gran una foto de celebració de la selecció espanyola que van ser els Reis d'Europa aquesta última nit. I és que la selecció espanyola, liderada per Williams i Lamin Yamal, va aconseguir la seva quarta Eurocopa amb una èpica victòria davant d'Anglaterra amb un 2-1. També parla de l'atemptat contra Trump que porta els Estats Units al límit, un atac que ha donat una volta a la campanya electoral i que està reforçant el expresident Donald Trump. També Alcaraz es corona amb el seu nou premi a Wimbledon i més titulars d'aquesta portada. Una ampliació convertirà Can Ruti en un hub sanitari de referència, estem parlant de Barcelona. I dos dones moren per violència masclista a Salou i a Sabadell. Anem ara cap al punt avui i ens parla de que la cuina a Catalunya està millor que mai. I veiem una entrevista a Joan Josep i Jordi Roca, propietaris del celler Can Roca, amb una gran portada que protagonitzen els tres germans. També Guillem López Casanovas, catedràtic d'Hisenda Pública, cita «Aconseguir les claus de la caixa és molt difícil i Esquerra Republicana hauria de tenir un pla B». Trump sobreviu a un intent d'assassinat. Repetim aquest titular sobre l'atac al candidat republicà a la presidència dels Estats Units d'Amèrica que enverina la campanya de les eleccions del novembre. I amb això donem pas ja a l'actualitat dels esports amb el Miquel Cuenca.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Bon dia, Miquel. Avui ja ho avançàvem. Tenim titulars sobre la victòria de la selecció espanyola, però segurament que hi ha més informació que ens ara ens acostaràs.
Hi ha més informació, Aina, però hem de destacar la victòria de la selecció espanyola en aquesta nova edició de l'Eurocopa. Estem a l'estiu, no hi ha gaire activitat esportiva, però sí hi ha diversos tornejos internacionals, sigui Amèrica, sigui Europa. També hi haurà una prèvia dels Jocs Olímpics, que també comencen a finals d'aquest mes de juliol, però s'ha de destacar que la selecció espanyola és la nova campiona de l'Eurocopa i guanya la seva quarta Eurocopa, convertint-se així en la selecció amb més trofeus a nivell europeu. D'aquesta manera, amb aquesta victòria davant Anglaterra per 2-1, en gols de Nico Williams, tot just sortir de vestuaris, i d'Oyarzabal en els últims minuts, dos bascos van donar la victòria a un equip que, com comentàvem, ja té quatre Eurocopes i es converteix en la selecció amb més títols, seguits per Alemanya amb tres títols, França amb un total de dos, juntament amb Itàlia, i després els segueixen altres països amb un únic títol de l'Eurocopa, com són la Unió Soviètica, ja desapareguda, igual que Txecoslovàquia, Països Baixos, Dinamarca, Grècia i Portugal. La selecció espanyola, que completa així un torneig, que no es pot dir d'una manera, un torneig perfecte, amb 7 de 7 victòries, no ha cedit cap punt a l'equip de La Fuente ni cap derrota, una única pròrroga amb el partit contra Alemanya, que finalment es va aconseguir amb una agònica victòria, amb gol de Miquel Merino, abans d'arribar a una possible tanda de penals que no es va arribar finalment. Per tant, 7 de 7 en victòries i en victòries contra 4 campiones del món: Itàlia, Anglaterra, França i Alemanya. El recorregut de la selecció espanyola és ràpid i concís. Primera victòria contra Croàcia a Berlín amb 3-0, contra Itàlia amb 1-0, Albània també amb 1-0, un gol de Ferran Torres, després golejada contra Geòrgia als vuitens de final, com comentàvem, després una agònica victòria contra Alemanya a l'últim minut de la pròrroga per 2-1 davant de l'anfitriona d'aquest torneig de l'Eurocopa, al seu país i davant dels seus aficionats, i a les semifinals, al camp del Bayern de Múnich, també victòria 2-1 contra França amb aquell increïble gol de Lamine Yamal que posava a l'empat, que conduiria a la selecció de De La Fuente a la victòria final en gol de Dani Olmo. I arribàvem a la final, a Berlín, es tancava el cercle de l'inici del primer partit de la selecció espanyola amb l'últim, que era precisament la final a l'Olímpic de Berlín, amb una victòria, com comentàvem, 2-1 amb gols de Nico Williams. Oyarzabal empatava Cole Palmer a la segona part, el primer gol de Nico Williams, tot just sortir de vestuaris. Per tant, també hem de comentar a l'altra banda de l'Atlàntic, que Argentina és la nova campiona de la Copa Amèrica, amb un gol de Lautaro Martínez a la pròrroga, convertint a l'equip també dirigit per Scaloni en l'única selecció, juntament amb la selecció espanyola, que ha pogut ser campiona de 3 títols internacionals de manera consecutiva. La selecció espanyola ho va fer l'any 2008, guanyant l'Eurocopa, l'any 2010 guanyant el Mundial i un altre cop repetint títol internacional, guanyant l'Eurocopa del 2012. Doncs bé, a l'Argentina de Leo Messi, de Scaloni, també ho ha aconseguit amb la victòria de la Copa Amèrica l'any 2021, la victòria del Mundial de Qatar l'any 2022 i amb aquesta nova Copa Amèrica d'aquest any 2024, guanyant a la Colòmbia de James per 1-0. El que sí que passarem ara és a poliesportiu, també amb una agenda marcada, en aquest cas, pel tennis, i és que Carlos Alcaraz, el murcià, s'ha convertit un altre cop, ja ho va fer l'any passat, amb nou campió de Wimbledon, guanyant a Novak Djokovic per 3 sets, una victòria clara del tenista murcià, que es converteix en un nou guanyador, en aquest cas, 2 títols de Wimbledon, arribant també a la meta que va aconseguir en el seu moment Rafael Nadal, l'any 2008 i l'any 2010, aixecant també 2 copes. Supera així també altres tenistes com Manolo Santana, amb un títol l'any 1966, a Conchita Martínez l'any 1994, i un altre tenista d'aquesta, de manera més propera, en aquest cas Garbiñe Muguruza, que ho va aconseguir l'any 2017. D'altra banda, ara sí, passem, i hem de comentar també, no ens ho deixem, que Carlos Alcaraz ha completat el seu pòquer de Grand Slams, guanyant l'any 2022 al US Open, al Wimbledon l'any 2023, també amb el mateix rival, amb Novak Djokovic, i el Roland Garros aquest any també, 2024. Per tant, amb aquest nou títol de Wimbledon, Carlos Alcaraz ja té 4 grans slams. I ara sí, passant a l'actualitat esportiva comarcal, ens anem amb una agenda novament futbolística amb el Futbol Club Vilafranca, que aquesta setmana, a la seva planificació de la nova temporada 24-25 a Lliga Elite, ha anunciat 2 fitxatges nous. Hugo Romero, un interior esquerre, que ve procedent de la Guinaueta, i Gerard Marquilles, central procedent del Granollers. Aquest últim ja va arribar l'any 2022 en una operació un tant estranya. Arribava, com comentàvem, el 30 de juny de l'any 2022, procedent de la Unió Esportiva Logroñés, després d'aconseguir un ascens a segona federació, i donava baixa un mes després, en concret el 5 d'agost del 2022. Per tant, no va estar ni 2 mesos a l'equip, el degà penedesenc, que va causar baixa. Per tant, el jugador torna a les files del Futbol Club Vilafranca com a nou fitxatge. Un degà penedesenc també que s'ha de comentar, que anuncia també aquesta setmana una baixa, la de Xavi Plovins, després de 3 temporades per aquesta nova campanya a Lliga Elit. Una Lliga Elit de la qual també se saben ja els horaris oficials, i és que el Futbol Club Vilafranca arrencarà la Lliga el 22 de setembre davant de la Pobla de Mafumet. El degà penedesenc començarà, com hem comentat, en aquest mes de setembre, en concret el dia 22, a domicili, retrobant-se amb la Pobla de Mafumet, un altre equip descendit des de la Tercera Federació. L'inici de Lliga portarà els vilafranquins a tenir 2 partits seguits contra equips descendits, ja que la segona jornada, en el debut a casa, serà el torn per la Rapitenca. A la tercera jornada, segon partit a casa, rebent un històric com l'Horta. La temporada ens deixarà dos duels de proximitat també. Tornarem a tenir derbi del Gran Penedès contra el Vilanova. El duel contra els del Garraf serà, en aquest cas, del Municipal de Vilafranca en el segon partit de l'any 2025 i marcarà el final de la primera volta. Al ser calendari simètric, aquest també serà l'últim partit de la temporada que es disputarà el 18 de maig als alumnes obrers. A Vilafranca tancarà la Lliga fora de casa. D'altra banda, el Vilafranca Sant Mauro es disputarà el 3 de novembre a la setena jornada i a la segona volta el 16 de març al duel de l'Anoia. En aquest enfrontament hi haurà el retorn de Sergi Escofet a Vilafranca i el retrobament amb el seu exequip. I extrapolant la rivalitat també castellera, hi haurà un Vilafranca-Valls, en concret l'1 de desembre a l'Alt Penedès i el 13 d'abril a l'Alt Camp. Per davant, doncs, 30 jornades amb aturades previstes pel Pont de la Puríssima el 8 de desembre, per Carnaval el 2 de març i per Setmana Santa el 20 d'abril. A més, per Nadal no hi haurà lliga entre el 22 de desembre i el 12 de gener. I pels nostres aficionats comarcals d'altres equips, també hem de dir que els grups de la tercera catalana també ja s'han conformat. En el de l'Alt Penedès tornem a estar encasellats al grup 13. De l'any passat es mantenen Espirai, Can Cartró, Canyelles, Capellades, Olivella, Ribes, Riu de Bitlles, Molanta, Sitges, Vell i Torrellenc. En total quedaven 6 places lliures al grup amb els descensos de la Penya Jove, les Cabanyes, la Granada i la Munia i els ascensos de Fàtima i Piera, aquests darrers aprofitant la renúncia d'un equip de segona. Aquestes places les ocuparan l'Hortonenc i el Masquefa, provinents de la quarta catalana, el Moja, descendit de segona catalana, i el Sant Esteve Sant Rovira es reubicat del grup 12 de tercera, el Vegas del grup 11 i el Bonavista, que va quedar campió del grup 16 de tercera i per motius econòmics ha renunciat a pujar a segona. Segons explicava aquest club al seu Instagram, tampoc està clara la seva participació a tercera, tenint en compte la despesa que suposaria haver de venir a jugar al grup del Penedès. L'inici de la competició serà el 21 i 22 de setembre en un format de doble volta, amb la jornada final de la Lliga regular el cap de setmana del 17 i 18 de maig. El pla de competició defineix qui ascendirà a segona catalana, els campions de cada grup de tercera catalana i els 6 guanyadors de les eliminatòries d'ascens que es disputaran, els classificats en la segona posició de cada grup i els 6 millors i els tercers classificats del conjunt de grups, enfrontant-se en la primera eliminatòria a doble partit als equips emparellats per proximitat geogràfica i en la segona eliminatòria els guanyadors de la primera eliminatòria també a doble partit. En totes les eliminatòries es disputarà el partit de tornada al camp del millor classificat. I per acabar aquesta informació esportiva, també us hem de comentar que el barri del Molí d'en Rovira de Vilafranca ha estat de festa, en concret les seves festes de barri, i allà s'ha celebrat la 35a milla urbana. Aina.
Déu-n'hi-do per haver-hi poques coses, Miquel?
Hi han poques, però les que hi ha són intenses i, com comentàvem, a finals d'aquest mes de juliol també arrenquen els Jocs Olímpics a París, on també tindrem representació, no al penedesenca, però sí penedesenca.
Què vol dir això?
Que hi haurà una penedesenca als Jocs Olímpics procedent de Banyeres del Penedès.
Doncs l'anirem seguint de prop i espero que ens acostis totes aquestes novetats i notícies cada setmana entre tu i l'Eric. Així que fins la propera.
I igualment, fins la propera, Aina.
Doncs ara, amb una de les clàssiques d'Elton John, Tiny Dancer, arribem a les primeres notícies del matí. Jesus freaks.
Yeah. Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 9:45. Recollim l'actualitat local i comarcal en aquest flash de notícies. Us parla des dels serveis informatius Goretti Martínez. Els sindicats confien arribar a un acord per la reducció de jornada i la patronal no veu clares les formes. La reducció de la jornada laboral és una de les negociacions que té sobre la taula el govern espanyol. El Ministeri de Treball ha manifestat que vol tirar endavant la proposta, ja sigui amb el suport de la patronal o sense, tenint en compte que els sindicats veuen amb bons ulls la iniciativa. Nosaltres hem volgut saber què n'opinen els sindicats de la comarca, així com la Federació Empresarial del Gran Penedès. A hores d'ara estan en marxa les negociacions per reduir la jornada laboral de 38 hores i mitja aquest 2024 a 37 i mitja el 2025, tal i com proposa el govern de Pedro Sánchez. Una mesura que accepten de bon grat els sindicats. El secretari general de Comissions Obreres, el Baix Llobregat, el Penedès, Anoia i Garraf, Josep Maria Romero, recorda que la reducció de jornada té afectacions del tot positives en la salut de les persones i en l'economia global i en cap cas ha de suposar una baixada salarial. En nom de la patronal, la presidenta de la FEC, Neus Lloberes, explica que estan en contra de la proposta per les formes, ja que, diu, l'acord ha de venir d'una negociació col·lectiva entre sindicats i patronal. La disminució de l'atur continua a l'Alt Penedès. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf publica l'informe de juny sobre el mercat de treball a l'Alt Penedès i el Garraf, que registra una nova baixada de l'atur en dues comarques. En el cas de l'Alt Penedès, la comarca suma 6 mesos consecutius de descens del nombre d'aturats, consolidant una tendència positiva que es manté estable. El nombre total se situa en 4.674 persones, un descens de l'1,8% respecte al mes de maig i un 2,8% si ho comparem amb les dades de fa un any. La baixada més important respecte al mes anterior ha estat entre les dones en un 1,9%, mentre que en els homes es redueix un 1,6. Pel que fa a les franges d'edat, l'atur baixa en totes. El nou edifici de l'escola Jacint Verdaguer de la Granada començarà a funcionar el curs vinent. Dijous a la tarda, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera d'Educació, Anna Simó, inaugurava el nou edifici de l'escola Jacint Verdaguer de la Granada. Des de l'any 2003, que el municipi reivindicava aquest nou edifici de l'escola, cap al curs que ve ja acollirà les seves primeres classes, permetent així retirar els mòduls complementaris que hi havia fins ara. En aquest sentit, l'alcalde de la Granada, Joan Amat, posava en valor la feina feta tant pel municipi com pel departament. El nou edifici triplica les places de l'antic centre amb aules molt més àmplies que milloraran la qualitat de l'aprenentatge de l'alumnat. I acabem aquest flash explicant-vos que el ministre Hereu anuncia en una visita a l'agroparc de Manlleu Origen que la segona convocatòria del PERTE agroalimentari, dotada amb 100 milions d'euros, es llançarà a l'agost. Els PERTE són projectes estratègics per la recuperació i la transformació econòmiques. El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha anunciat aquest divendres al matí que el mes d'agost vinent es publicarà l'ordre de bases i la convocatòria de la segona edició del PERTE agroalimentari, dotat amb 100 milions d'euros. Ho explicava divendres durant la visita a unes instal·lacions del grup alimentari penedesenc a Manlleu Origen. L'empresa té previst construir uns terrenys situats a Gelida, l'Agroparc Penedès. A Manlleu Origen està inclòs el projecte Agrosmed, l'aliança empresarial que han impulsat 14 companyies amb l'objectiu d'obtenir ajudes del PERTE agroalimentari. Aquest grup ha obtingut 9 milions d'euros de la primera convocatòria del PERTE. Pel que fa a Manlleu Origen, la companyia ha rebut 4,7 milions d'aquest programa d'ajudes.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Envidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fensters s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Va de Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller. L'agenda i molt més. Va de Castells. Els dilluns a les 9 del vespre. Presentat i dirigit per Pep Ribas.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle. Pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817. 3866 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts de 9:45.
Penedès Gamma Extra. Cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
A la secció Esbossant el Firar, cada 15 dies ens acostaran alguns dels artistes que formaran part del Firar d'enguany i descobrirem qui són, com representen les seves obres i una mica què s'amaga darrere de cada artista. Avui ens acompanya Cristina Gallardo, bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim també a les artistes Cristina Moriano, Júlia Porta i Enrique García al telèfon. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, bon dia, noies.
Bon dia.
Doncs bé, Cristina, explica'ns una mica que, com aniran aquestes setmanes, què farem, què descobrirem.
Doncs bé, aquest any, com la resta, tornem a engegar amb l'Esbossant el Firar a la ràdio, que és una mica l'oportunitat que tenim de sentir els artistes i les artistes explicar-nos què estan fent, què estan treballant. A més, ens agafa aquí el mes de juliol, que ja tothom deu estar treballant intensivament per tenir les 20 peces del Firar, bueno, 15-20 peces, i llavors, doncs, ens fa molta il·lusió poder comptar amb les seves veus per conèixer les una mica millor, no?
Perfecte, doncs si voleu comencem presentant-vos una miqueta cadascú. Qui sou i què feu una mica? Qui comença?
Jo?
Vinga.
Doncs soc la Cristina Moriano. Jo és la segona vegada que em presento al FIRART i estic molt contenta. També vinc d'una exposició aquí a Vilafranca, a la Sala Trinitaris. Llavors, aquesta obra que hi ha exposada és la continuïtat una mica de lo que portaré al FIRART. La meva obra és sobre paper, jo treballo al paper i bueno, treballo diferents tècniques, diferents procediments gràfics, com és el gravat, el collage i el grafit.
Molt bé. Júlia?
Bueno, jo sóc la Júlia Porta i jo és el primer cop que estic aquí al FIRART i bueno, porto una sèrie d'obres sobre paper, tot, o així petit format i diferents tècniques també, sobretot tècnica en sec, alguna cosa a l'oli. I bueno, tinc una part de la meva obra, que és aquesta, que és més figurativa, paisatgista. Tinc una obra més conceptual que de moment no la portaré, però bueno. I em baso una miqueta en representar a través de tècniques seques sobre paper paisatges, sensacions, atmosferes, una miqueta impressionista tot. I bueno, ara estem treballant per tenir-ho tot acabat.
Enrique?
Sí, doncs jo sóc l'Enrique García, és la primera vegada que participo al FIRART, i bueno, les meves obres doncs fonamentalment són tècniques seques sobre paper en tinta i diguem doncs paisatges urbans fonamentalment. La impressió, la intenció és fonamentalment generar una sensació a l'espectador, diguem, d'incertesa davant de la obra. I bueno, que es qüestioni simplement el paper que ocupa l'espectador en aquestes pintures.
Aneu al FIRART, ja les teniu enllestides, més o menys? Encara queda alguna cosa?
Doncs no, aquesta última setmana estic treballant, i a més estic treballant amb una tècnica de gravat que és amb polímer. El polímer és una planxa, és una matriu d'alumini que és fotosensible, i amb la projecció de la llum ultravioleta llavors es transfereix la imatge i a continuació es fa el revelat, no? Llavors aquest, bueno, és un revelat, són materials no tòxics, es fa revelat amb l'aigua i és molt màgic perquè va sortint aquesta imatge que es havia transferit d'una composició meva o dibuix o... I és pràcticament el que portaré al FIRART. Això després amb el tòrcul es fa el gravat, que és el gravat final, l'obra final, però jo amb això el que faig és després manipular-ho, canviar l'ordre, acompanyar-lo del collage, del grafit, de paraules. L'enllaç que hi ha entre la meva obra i les meves composicions és la natura. Llavors està molt present en aquestes imatges la natura, però no la natura com la veiem, sinó com en aquell moment l'estic sentint jo, amb les meves vivències, amb les meves reflexions, i és aquest instant que jo absorbeixo d'aquell moment, que s'absorbeix a la retina o a la memòria, per després atrapar-ho o captar-ho, a materialitzar-lo amb la senzillesa del paper, amb trencament del paper, també un trencament però molt suau, quasi com una carícia, on també hi ha el risc i l'atzar. I bueno, és aquestes obres que estic preparant pel FIRART. Tot i que la meva paleta solista, els que em coneixeu una mica la meva obra, és el blanc, paral·lelament amb el negre, aquí hi ha un protagonisme que és el blau en aquestes obres que portaré al FIRART. Un blau intens, un blau més transparent, més suau, amb grisos, amb argent.
Deies, Cristina, que és com una segona part de l'exposició que tens ara mateix als Trinitaris, però segueix una mateixa línia o són coses molt diferents?
És una obra que té molta càrrega emocional i jo dic sempre que és com si fos un vincle quasi umbilical. Tant aquestes obres que són en gran format a la sala Trinitaris com aquestes obres més en petit format que veureu al FIRART. Sí que hi ha aquesta part... al final és com... És el meu vocabulari, el meu llenguatge compositiu, i és el que intento transmetre, no? És el meu objectiu, que hi hagi aquesta part meva. Són paisatges de dins i paisatges de fora. O és l'obra arrelada, que jo m'arrelo a ella i ella s'arrela a mi.
Que poètic, eh?
Bueno, és amb el gravat, que és una de les tècniques menys enteses, crec jo, no? Em dóna la sensació, pel que hem anat veient al FIRART, que costa d'entendre el valor que té un gravat, perquè jo crec que té un procés tan complex que hi ha molta gent que se li escapa, no? I a més també va lligat molt amb aquesta delicadesa que s'ha de tenir només per crear aquesta primera matriu que servirà per estampar tota la resta de les peces, no? I, bueno, no ho sé, per què tries el gravat? No? Perquè un artista se'n va cap a aquesta tècnica que porta tant de temps de preparació per generar una imatge en lloc de pintar-la directament, no? Potser d'aquesta manera podem començar a entendre les particularitats del gravat.
Evidentment, hi ha un procés molt llarg, però jo crec que aquest procés és la mateixa obra d'art. Hi ha una meditació, hi ha un preparar, un equilibrar aquesta peça i evidentment sí que hi ha una concentració màxima en el moment del procés, amb els temps d'insolació, amb els temps de revelat, en el moment amb la pressió del tòrcul, per després jo manipular-ho i bueno, hi ha aquí una intuïció o un risc, no? També a l'atzar. Hi ha aquestes dues vessants, que, bueno, que al final és la barreja de les meves emocions i també és la imatge del paisatge que m'envolta. Són aquestes dues vessants. Sí que el procés és molt llarg i realment també hi ha no hi ha límits amb el gravat. Jo faig aquesta tècnica, però hi ha moltíssimes tècniques del gravat que bueno, jo no domino ni molt menys, no? Però sí, és aquest procés que arriba a ser com una mena de meditació fins a arribar a l'obra final. I sempre dic que l'obra final aquesta després és manipulada. No m'interessa, normalment no m'interessa que hi hagi el seriat, no?, del gravat, sinó que o canvio el color de la tinta o el manipulo, canvio l'ordre, poso material, collage, aquests relleus... Bueno, realment explicar-ho és molt difícil sense veure les peces.
Sí, sí, no,
i tant. La planxa, que és una planxa d'alumini, que pot ser bueno, de coure, sense veure això i el procés és molt difícil explicar-ho. Però no és més que és una planxa fotosensible a la llum. És com si ens imaginem un revelat de fotografia, però amb una planxa que després tindrà vida.
I en aquest cas, Cristina, entenc que l'obra l'has de tenir pensada prèviament, no és potser com una pintura, no?, que pots anar canviant i un cop feta també encara pots afegir, pel que expliques dels processos, ha de ser tot previ o pots anar modificant també?
Bueno, hi ha una part que és el projecte de la imatge inicial, que seria el gravat, això sí que l'ha de tenir molt, molt pensada, però després hi ha també la intuïció i els canvis.
Molt bé. Julià, en el teu cas ens expliques una mica també com estàs treballant, com ho portes.
Sí, bueno, doncs jo, com que treballo amb pintura i dibuix, és una miqueta més senzill el procés. I també, ara, bueno, vaig començar que les obres que vaig presentar, jo tenia moltes que ja estaven fetes, i després vaig voler fer-ne de noves i de noves basades una mica en el Penedès i en Vilafranca, perquè és un entorn molt bonic i que, òbviament, si el Fir Art doncs, es fa a Vilafranca, doncs aprofitem. I doncs, el procés ha consistit una miqueta en explorar una mica, fer esbossos, fer dibuixos i fer una selecció. I, bueno, a diferència del gravat, és un procés doncs, això molt més senzill, molt més directe. I bueno, em porto unes quantes. No les he comptat, la veritat, perquè tampoc... No sé si em sortiran d'algunes que m'agradin més, llavors en canviaré, però bueno, anem fent.
I la teva tècnica, explica'ns una mica més. Quina fa servir? Perquè dius tècnica seca, però t'he vist pastels, colors de fusta, no?
Sí, faig una mica... Bueno, quan dic tècnica seca em refereixo que no sigui pintura, que no sigui pigment més aglutinant. Llavors, encara que sí que porto una miqueta d'obra a l'oli, hi ha alguna cosa d'acrílic, perquè últimament he estat experimentant i he dit, mira, vaig a provar de tot, perquè com que el meu objectiu és transmetre una sensació, una atmosfera, al final he arribat a conclusió, de moment, perquè tot va canviant, que vaig provant el que sigui, perquè si hi ha una tècnica que em funciona per transmetre el que vull transmetre, doncs no m'importa si m'estic anant fora de la meva zona de confort. Llavors faig pastel, que per la gent que no hagi treballat molt, doncs pastel és com un guix que té molt pigment i que és molt visualment molt suau. I és una miqueta... no és molt exacte, que diguem, és molt manipulable, llavors té aquesta gràcia que crea una idea, una atmosfera, una escena una mica borrosa. I després, també, contrastant, utilitzo pastels a l'oli, que és el contrari, perquè és com si fos una cera. Llavors la traça és molt, molt marcada i no es pot com difuminar tant. I després, doncs, això, pintura acrílica i també doncs, una miqueta barrejant algunes d'aquestes tècniques amb llapis de colors, aquest típic que coneixem. Llavors, últimament he pensat de provar el gravat, llavors, em fa gràcia estar aquí amb un artista de gravat, però no em dona temps encara, doncs, si fos pel pròxim filat, però sí, perquè al final, un cop comences a voler fer més, vas veient altres tècniques, més possibilitats, i te'n vas, puf, acabes anant a llocs interessants, llavors, bueno... De moment m'he quedat amb això, però ja, a veure, potser quan arribi l'agost tindré obres d'altres tècniques que no sabia ni que existien, qui sap.
Explorant molt bé això, sí. Noves tècniques, totes en una, no? Com és també en una mateixa obra, anar combinant tot això al final.
Bueno, jo a mi, de moment, com que jo a part de pintar, estudio restauració d'art, llavors conec una miqueta l'envelliment de l'art i sempre ens diuen no barregeu coses, però com a artista jo vull barrejar coses. I llavors tinc aquesta una miqueta un debat mental intern de com què fer. Llavors, últimament estic experimentant en obres separades, però sí que hi ha algunes que he començat a pintar en acrílic i després posar pastel a l'oli. Però clar, el meu coneixement de com envelleix limita una miqueta com el que em puc permetre fer perquè vull que tingui una bona durabilitat i una bona futura vida. Però bueno, no sé, és una miqueta el que intueixes. Si vols més definició en una obra en pastel sec, doncs ai, poso llapis de color. Si tinc una obra molt... Bueno, vas mirant una miqueta el que t'agradi. Però és un procés molt divertit. Trobo que és on et deixes més anar i on disfrutes més del procés creatiu.
I aquests paisatges que pintes, ens pots explicar una mica com els selecciones i d'on surt aquesta necessitat de deixar-los oberts o deixar-los borrosos o què estàs volent dir o de quina manera connectes tu amb aquests paisatges per després plasmar-los d'aquesta manera?
Sí, doncs la selecció és més... mai és una cosa que m'imagino, perquè com que el meu objectiu és representar algú que sento o algú que observo, no és que jo m'imagini un paisatge i després vaig a buscar-lo, sinó és que jo vaig doncs, vivint i doncs... O sigui, a vegades els paisatges que trobo, que represento, per una persona exterior no és com... Diuen, doncs no sé què veus. Bueno, doncs a mi la sensació del moment, l'espai, l'entorn, l'ambient, tot, em va semblar molt interessant. Llavors vaig fent una miqueta i ara per fer obres que volia centrar-me en el Penedès, clar, com ho fas si no vas a buscar alguna cosa específic? Llavors me'n vaig anar a fer una excursió i doncs mira, a veure què m'agrada. Llavors, una miqueta, doncs, fent-ho d'aquesta manera. I el meu objectiu, deixant aquests ambients borrosos, aquesta, que no sigui una cosa molt... Bueno, que deixi espai per la teva imaginació, és una mica, doncs, transmetre això, aquesta sensació, aquesta impressió, com es feia amb l'impressionisme, una mica l'atmosfera, perquè a mi m'agrada centrar-me en la llum, el color, i a vegades, doncs, bàsicament, que l'observador doncs, pugui imaginar-se una miqueta, fer-se seva l'escena, i és una miqueta l'objectiu. Però, bueno, no sé si s'entén tampoc.
Ho veurem, ho veurem.
Ja es veurà.
Enrique, en el teu cas, explica'ns també.
Doncs, aviam, jo estic escoltant-vos i la veritat és que estic meravellat perquè, clar, es nota que hi ha aquí un domini de la tècnica i del coneixement. Jo he de dir que sóc un pobre amateur, o sigui, que en aquest sentit, bueno, són obres que intento doncs, plasmar una miqueta doncs, les meves motivacions i demés. Us explico una miqueta. Jo no tinc formació artística, jo tinc formació filosòfica, vaig llicenciar en filosofia, però clar, sempre m'ha interessat molt l'aspecte artístic. De fet, la meva especialitat va ser l'estètica, en estètica, filosofia estètica, i al final bueno, doncs, intentava no només pensar l'estètica, sinó que al final, doncs, en un moment donat, doncs, vaig voler llançar-me a la piscina i no només parlar d'estètica, sinó d'alguna manera doncs, fer estètica. No? Penso que és una miqueta la cara i cruz del procés. No? Llavors, bueno, venint de la filosofia, doncs em vaig llançar d'una manera molt, molt amateur, com dic, i bueno, doncs des de fa uns anyets doncs, experimento, penso que no sé, em dona del tot malament, això està malament, això no és gaire maco que ho digui, però bueno, en fi. I bueno, ja dic, el tipus de material que uso fonamentalment és la tinta, i el que sí que remarcaria, precisament per aquesta vessant més no sé, filosòfica, si voleu dir, és que el tipus de traç que utilitzo és molt, podríem dir, obsessiu, en el sentit que en comptes de cobrir els espais del paper, diguem, doncs, amb pinzellades, el que faig són petits traços, no? Llavors, els múltiples plaços superposats, traços superposats, doncs, al final van creant certs relleus, certes textures, tot això dintre d'un context que representa el dibuix, doncs, urbà. Potser és una forma, no, de traslladar aquestes preguntes, aquestes qüestions que jo em faig dintre del context social i sobretot urbà, amb les meves també obsessions a l'espectador. Sempre dic que d'alguna manera una obra és un mirall on al final que el que estem veient és l'espectador mateix. Llavors, bueno, no sé.
També amb els teus dibuixos em va semblar que hi havia com força influència del món del còmic, pot ser?
Havia llegit molt còmic d'adolescent, però ja dic, va ser un àmbit que vaig tancar una miqueta, però que, bueno, suposo que sempre queda allà un pozo, oi?
Aquestes escenes a mi em van recordar molt a escenes que podríem trobar en una novel·la gràfica o en un còmic, una cosa així, no? Perquè, a més, fa servir una figuració que t'hi pots imaginar molt allà, com que deixes una part a la imaginació, que pot ser aquest punt de posar aquesta contrapartida amb l'espectador, no? A veure què sentirà ell amb la incertesa que jo presento. Però bueno, segueixes podent veure una escena i que cadascú llegirà una mica segons com sigui cadascú, no?
Totalment, totalment. Sí, tens tota la raó, tens tota la raó. Al final, jo penso que com a, entre cometes, artista figuratiu, no? Doncs al final sempre s'està narrant una història, no? Que, insisteixo, crec que al final és la història del pintor, més enllà de lo que un pugui veure, del pintor, dic, i de l'espectador també. Jo en aquest sentit sí que és veritat que, així com abans ho parlaven les altres companyes, oi? Al final, per exemple, amb la utilització del pastel o del la imprecisió, al final el que genera és que sigui l'espectador qui acabi de completar l'obra, oi? Doncs d'alguna manera igual, potser no amb les mateixes tècniques, però d'alguna manera també aquesta imprecisió el que vol generar, a través, en el meu cas, de la figuració, és la narració, el que pot al final haver el que ens podem trobar darrere d'aquesta imatge i inserit el protagonista, que és l'espectador, en ella, no? Llavors, sí, és que al final jo penso que som éssers que es necessiten explicar coses. Necessitem muntar-nos una pel·lícula al nostre cap per poder donar sentit, no? Llavors, tens tota la raó, Cristina, aquí en el fet de les històries gràfiques. Si la nostra vida no és això, doncs la veritat és que, no sé, acabarien sent més aviat postals, estàtiques, i no crec que sigui aquest el cas, sinó que hi ha una linealitat, no? Com el procés que també parlaven les companyes, no? El procés al final acaba sent també l'obra mateixa. potser com la nostra vida. O sigui, mira, ara que parlem així, doncs podríem dir que és una mena de pintura existencialista, fent la broma, però bueno, sí.
Bé, se'ns acaba el temps. Gràcies, Cristina, i gràcies també a l'altra Cristina, la Júlia i l'Enrique, per venir avui. I esperem veure les vostres obres si hi ha al Firart. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Adéu.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.